Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls, amb Marta Ferrer.
Estimats, estimades, com estem? Ja tornem a ser aquí, recent aterrats a la tardor, traient de l'armari la roba de mig temps i immersos en la rutina del nou curs. Arrenquem aquesta temporada del Tot comença parlant de la vida, del que passa a la ciutat i al nostre territori, que, per cert, aprofito per dir-vos que tot el que ens vulgueu explicar, els nostres micròfons estan oberts. Escriviu-nos un missatge a l'Instagram de Ràdio Ciutat de Valls, que és @rcvalls. Us llegim i us escoltem. Amb tot això, engeguem els motors. Aquí, on tot comença.
A l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de risses entre onades i la teva mirada se'm va quedar clavada. De prop de mil històries al setembre ens hem plantat, i és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no
que no s'acabi l'estiu, i és que sempre costa acomiadar les vacances per tornar-nos a posar les piles amb el nou curs. Aquest mes de setembre han tornat a les aules de Valls més de 5.600 alumnes d'infantil, primària i secundària. Volem saber com ha anat aquest inici amb dos projectes educatius de la ciutat que, més enguany, celebren aniversari. Saludem a Núria Gavarró, directora de l'Escola Ladioms de Valls, que enguany celebra 40 anys. Benvinguda, Núria.
Bona tarda a tothom.
I a la Puri i l'Eva, directora i exdirectora de la Quitxalla, que enguany també celebren 50 anys des de que van obrir les portes. Benvingudes totes dues.
Bona tarda.
Mira, a la vegada ho han dit, veus que bé? Que sincronitzades. Com estem? Pregunta general per totes tres. Com ha anat la tornada? Ja hem agafat el ritme o encara estem així? A veure, Eva.
Encara estem en un moment on els infants i les famílies ens estem acostumant als ritmes de la tornada, a agafar aquestes rutines que costen després d'un llarg període de vacances, però amb l'esforç d'això, precisament de les famílies i de tot l'equip de la llar, es veuen petits avenços dia a dia.
Tot ens anem acostumant al final. Núria, a més enguany amb tots els actes també de l'aniversari, vosaltres torneu.
Sí, nosaltres tornem començant amb les rutines i també el 3 d'octubre d'aniversari, per tant, amb molta força i energia.
Amb feina. Parlem en primer lloc, no? Anirem per ordre d'edat, si us sembla. La Quitxalla és una llar d'infants pública, com bé sabeu, de l'etapa dels 0 als 3 anys. M'agradaria que m'expliquéssiu la importància del desenvolupament d'aquesta etapa vital dels infants.
A veure, aquesta etapa és cabdal al desenvolupament de qualsevol persona. Tot el que aprèn el cervell de la canalla durant aquesta etapa, durant el 0-3, a neurociència parlen exactament dels 1.000 primers dies de vida, que són cabdals. És a dir, totes les experiències, les vivències que la canalla té durant aquesta etapa conformarà tot el que serà la resta de la seva vida. Imagina de què estem parlant. I, per desgràcia, els adults no acabem de ser conscients d'aquest valor durant aquesta etapa. L'acompanyament, el treball emocional en la canalla, les experiències que puguin viure, és que tindran molt a veure amb tot el que després aniran desenvolupant a l'Eladion quan arribi, perquè la base és el 0-3.
Clar, quines són les capacitats, no?, que han de desenvolupar els infants en aquesta etapa i que entenc que es poden treballar millor des de la llar que potser des de casa?
Perquè es tracta de la personalitat de cada infant. És a dir, cada criatura té les pròpies capacitats que ha d'anar desenvolupant, i el que fem a la llar d'infants és afavorir espais, materials, estances, perquè la canalla, cadascú, pugui anar desenvolupant-se al seu ritme. I, evidentment, des de la cura, però la cura educativa, perquè quan parlem de cuidados, quan parlem de cura, tothom parla d'assistencial. No, senyors, la cura educativa, la cura de la part emocional de la canalla. que és bàsica, perquè les experiències de la canalla van unides a l'emoció en la que l'hagin viscut.
Clar. De fet, i parlant d'emocions,
sí, 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 sí,
a nosaltres, a l'equip educatiu, que dia rere dia pensem meticulosament què oferim, què no oferim i des de quina perspectiva ho fem, encara ens costa i ens fa mal aquí al pit quan encara sentim algun pare o alguna mare que diu vamos a llevar o portem el nostre nen a la guarderia. Quan encara utilitzen aquesta paraula, se'ns derrumba el cor i l'ànima, perquè nosaltres com a equip sempre hem donat molt valor i cada dia donem més valor en aquesta etapa, precisament pel que deia la Purino, perquè sabem totes les connexions neuronals que se fan a través de les experiències viscudes. També som molt coneixedors que la vida frenètica de les famílies fa que aquell entorn de cura afectiva, emocional, que potser abans s'encarregaven les àvies, ara ni les àvies les poden assumir. I gràcies doncs, a aquestes escoles bressol o aquestes llars d'infants podem fer aquest paper d'acompanyament, de poder crear aquestes connexions neuronals, de poder oferir, com deia la Puri, aquest material, aquestes propostes que ajuden amb aquest benestar amb els infants. I malauradament sí que hem avançat positivament des del Departament d'Educació, ja se'n reconeix i se'ns han inclòs dintre el decret d'educació infantil que engloba etapa de 0 a 6 amb dos cicles, però ja estem inclosos, per tant, aquí un factor afegit positivament que el Departament ja ens entén com a etapa educativa, però malauradament encara són molt considerades assistencials, quan realment darrere nostre hi ha un treball, un projecte educatiu i una programació d'aula detallada i mirant cap als infants, per als infants i per a les famílies. Això costa molt d'entendre, i sobretot ara en l'adaptació, que moltes famílies tenen molta pressa per deixar-los i nosaltres volem fer aquest traspàs suau i sense fer grans estraus per l'infant.
Clar, a poc a poc, no?
Sí, que...
Clar. Núria, ara elles parlaven d'això, no? Perquè quan acaben la llar d'infants, doncs ja venen cap a l'escola dels grans, no? Que sempre se'ls diu. Noteu aquesta diferència entre els nens que han passat per la llar d'infants i els nens que han vingut directament des de casa?
Sí, lògicament, bueno, hi ha tot un treball que realitza les llars d'infants, que això després, no?, queda immers, no?, es veu en aquests infants, no?, tot el que és tema rutines, també suposo que tot el treball de tranquil·litat de les famílies, no?, aquesta rutina que hi ha els han deixat per primera vegada amb algú que no és algun familiar proper, no? Aquest pas ja l'han fet, vull dir, en molts aspectes queden afavorits. Després, mica en mica, lògicament, doncs, els nens que han, no?, els infants que han estat amb les seves famílies i que per primera vegada comencen a l'escola, doncs també els ajudem i els acompanyem a fer tot aquest treball d'adaptació. Però sí, clar, és un avantatge per ells, no?, per ells i per la família.
Mm-hmm. No sé si també amb aquests 50 anys, clar, és que parlem de 40-50 anys, semblen pocs, però l'educació ha canviat moltíssim, no? S'ha fet una volta de mitjó 360 gairebé. Clar, com ha canviat la manera que vosaltres també a la llar heu tingut d'atendre aquests infants, d'educar-los, no? Tot això que ens esteu dient, aquests estudis de neurociència segurament fa 50 anys ni se'n parlava.
Doncs no, és veritat. Jo que porto molts anys, de fet, el dia 11 estaré jubilada, imagineu-vos.
Visca, enhorabona.
Sí, sí, gràcies. Doncs jo quan vaig començar, doncs, bueno, ja havia consciència de que havien de treballar la canalla, preparar espais, però bueno, era més cura de la canalla, ¿vale? No havia tanta consciència, però va ser molt ràpid, perquè l'educació evoluciona molt ràpid, i de seguida van veure que havien de fer quelcom més. Va haver un seguit d'editorials que traiem material escolar, vam experimentar, vam treballar un parell d'anys amb aquest material, però després van veure que no, que el 0-3 és una altra cosa. El material escolar, el 0-3, no. El 0-3 hem de ser les mestres qui hem de crear, d'acord a la necessitat del grup i de cada infant, que aquest és el gran treball del 0-3, el gran treball per al qual no tenim hores, perquè sabeu que nosaltres tenim 8 hores d'atenció directa als infants, i tot aquest treball de preparació, d'observació, de reflexió de l'equip educatiu només ho fem perquè les direccions contractem personal de vigilar dormitori, tenim aquesta estoneta, però això no pot ser. El departament ha de donar hores no lectives, perquè el personal de 03 fa una feinada immensa, perquè elabora tots els espais i materials.
Sí, perquè s'ha de tindre en compte que el ritme que anem ara d'aprenentatge i de manera de fer, de metodologia, molt rarament ens serveix un material per un altre any.
Clar.
Perquè com que realment ens treballem per als infants i per als infants, ens trobem que un material que t'ha funcionat molt bé aquest any, pel grup classe que tens aquest any, ni plantejar-t'ho,
s'ha d'adaptar. Fer una cosa diferent.
Sí, evidentment, malauradament, hi sabem, coneixedors, que aquestes persones que treballen amb l'educació en general, però molt amb el 03, ens emportem molta i molta feina fora d'hores.
Aquesta és una reivindicació que cal seguir repetint, perquè hi ha molta feina més enllà de les hores que les mestres estan i els mestres estan amb els infants, que això a vegades costa d'entendre. Clar, Núria, bueno, abans un moment de parlar amb la Ladi, us volia preguntar quin és el futur o com encareu el futur de grans reptes, a més d'aquestes reivindicacions que esperem que algun dia algú toqui de peus a terra i digui, tenen raó.
Mira, jo te faig la teoria de la que se jubila, ¿vale? La llar d'infants s'acabarà ficant al capdavant de totes les etapes educatives, perquè és el que ha de ser. És a dir, el sistema educatiu està muntat a l'inrevés. El 03 ha d'estar dalt. I aquí acabarem. Perquè, a més, l'altre dia, bueno, quan vam fer aquestes conferències i
per celebrar l'aniversari,
vale, va quedar molt clar cap a on ha de caminar el 03.
I seguint el que diu la Puri, efectivament, creiem que una mirada de tot el sector educatiu, des de la universitat i els mestres que imparteixen aquests graus de magisteri, fins al que està a la universitat, fins que està a l'institut i anant baixant, haurien de mirar i d'observar què passa amb aquesta etapa per entendre tot l'evolució i l'aprenentatge des d'allà fins que acaba. I el futur de la llar el veiem amb molta força. Creiem que el departament està començant a fer petits passos precisament per reconèixer-lo. Ara bé, calen recursos, perquè sense recursos arribem on arribem, també s'ha de dir, s'ha de ser franc. Però com un miratge, no, una utopia que ens agradaria, ens encantaria, és tindre més personal, baixada de ràtios, poder fer que inclús, no, que l'etapa 03 i etapa 06 s'aproximessin i poguessin convidar d'una manera a vegades més propera i poguessin fer trobades de tota l'etapa d'educació infantil. Doncs tot això és el futur de que s'espera a la Quitxalla de Valls.
Recursos i més recursos, i la Núria va dient que sí amb el cap, perquè segurament el problema a l'escola pública és una mica el mateix. Abans de res, Núria, 40 anys, 40 anys i teniu un himne. Amb aquest himne, també per parlar dels 40 anys, perquè ja ho diu la lletra d'aquesta cançó. Què és la Ladi Oms, Núria?
Aquest himne defineix perfectament l'essència, no? El projecte educatiu de la Ladi, que tots els infants tenen dret a conviure amb aquesta diferència, no? I que la diferència no ens empobreix, sinó que és un factor de riquesa. Tot l'alumnat que passa aprèn a conviure amb alumnes que tenen diferents necessitats, i això porta aquesta vessant humana, no? Que a part de l'educació hi ha d'haver aquests aprenentatges més estipulats acadèmics, no? També hem de tenir un factor important, que és aquesta vessant de formar infants plenament amb totes les seves potencialitats, no? Per arribar en aquest punt d'educació integral, que podríem definir tot, no? La vessant
Clar, perquè és que, a veure, la inclusió, quan parlem d'escola inclusiva, de projecte d'inclusió, expliquem-ho en paraules fàcils, a què ens estem referint? Perquè la cançó diu que tots som diferents, però tots som iguals, no?, d'alguna manera. Per tant, l'escola inclusiva, què és exactament?
Que qualsevol infant, tenint en compte les necessitats que tingui, hi té cabuda. Per tant, hi ha no? Parlàvem també de l'etapa 0-3, sí, que hi ha unes necessitats, igual, que hi ha aquesta manca de recursos. La nostra escola, volem que tots els infants hi tinguin cabuda, tenint en compte les seves necessitats. Per això hi tenim professionals que acompanyen aquests alumnes que necessiten aquest acompanyament més personalitzat. El que passa que també ens trobem davant d'aquesta mancança de recursos humans, no? La societat ha anat canviant, parlàvem que les necessitats dels infants, el que abans en tenien per educació, quedava cobert, no? Amb un tipus d'institució, tot això ha anat evolucionant i per tant aquesta evolució també ha d'anar acompanyada de recursos per poder tirar endavant aquest projecte educatiu.
Estem en un moment que sembla que aquest projecte d'escola inclusiva sembla que perilli, no? I que existirien, que ja existeix aquest model d'escola per infants amb capacitats diverses, no? Entenc que això des de l'Adi Oms es viu una mica, no sé com dir-t'ho, aquesta sensació de dir això no és el que nosaltres fa 40 anys quan vam néixer preteníem. No?
Correcte. Aquest model d'educació inclusiva sembla que hagi arribat nou quan l'Eladi Oms porta una trajectòria de 40 anys. Actualment tenim professionals que ens acompanyen, que porten més de 35 anys acompanyant aquest projecte, no? I creuen fermament en que tots els alumnes han de tenir l'oportunitat de participar a les aules mentre són infants, convivint amb tota la resta, no? Després, ja a mesura que anem fent grans, ja anirem adaptant, ja anirem veient que hi ha necessitats que poder no poden encaixar i ja els hi buscarem donar una resposta. Però mentre són infants, hem de poder conviure. I la riquesa que porta tant per tot l'alumnat aquesta diferència és molt gran. I a vegades diem, ostres, s'ha de viure per poder entendre. Quan trontolla, diem, ostres, doncs l'Eladi fa 40 anys que està tirant endavant aquest model inclusiu que ara tant s'està qüestionant. Això no emet, no? O no vol dir que no diguem o no reivindiquem que aquest model ha d'anar acompanyat de recursos tant humans com materials, clar. Vull dir que, clar, no podem incloure...
Ara intervinc jo, disculpeu-me. Sí. És un any per la Quitxalla que ens omple de satisfacció poder haver arribat gairebé al 100% de l'ocupació de les matrícules que tenim. Això ha amplificat un augment d'infants amb necessitats diverses i això vol dir que poder per cada aula tenim una necessitat d'un infant, sigui física, sigui sensorial, sigui econòmica, i ens agrada que estigui aquí la de l'Ala Dioms perquè, com ella diu, els infants són infants, però jo encara reivindico més, els infants són infants des de que neixen, no des de que arriben a I3 o no des de que arriben a l'ADI, i llavors allí ja tenim una psicopedagoga, tenim un psicòleg, tenim un fisio, a la llar no tenim ningú, ni tan sols una vetlladora, que si en tot cas la tenim o la tinguéssim, hauria de ser amb recursos propis, recursos d'autogestió de centre que hem d'abonar des de les altres famílies pagant la quota. I això ho reivindico. Els infants són infants des de que neixen, independentment de la seva condició, gènere, sexe o cultura.
Clar, si això ja trontolla a l'escola... A l'Eladi Oms, no? Que ja inclou l'escolaritat obligatòria a partir dels 6 anys, imagina't el que passa abans, no? A la llar d'infants.
Sí, correcte. Al nostre centre sí que dic que hi ha professionals que són mestres d'educació especial, educadors, vetlladors, però amb recursos propis o a plantilla de centre no tenim ni psicòlegs ni fisioterapeutes, que tot això són serveis externs que poden venir algunes hores molt puntuals.
Clar. Vull dir que també és el que dius, no? Tirem endavant amb l'escola inclusiva, però sisplau, ajudeu-nos i poseu-nos recursos perquè és beneficiós.
Correcte.
O sigui, s'ha demostrat que aquest projecte és beneficiós per tots els alumnes.
Correcte. Això. Sí. I... quan fem festes, quan fem activitats, no?
Veure
la cura que tots els infants tenen, no? Que es cuiden i busquen aquesta necessitat. Vull dir que veus aquesta alegria. I jo també et parlaria, a més dels infants, de les famílies.
De les famílies, de veure que estan inclosos.
Correcte, que veure qualsevol infant, depenent de la seva necessitat, no? Que parlàvem, o de la seva condició...
estan inclosos amb tots els infants. Això és, i això també és una satisfacció, jo crec, per les famílies, no? Sentir aquest acompanyament és important i crec que és una necessitat de qualsevol ésser humà, no? Que és sentir-se estimat.
I és un treball molt emocional de les emocions, de l'empatia des de petita. La canalla,
totalment.
Nosaltres ho tenim comprovat a la llar quan hi ha una criatura que té qualsevol tipus de necessitat. Us assombraríeu de veure com la resta de grup
acompanya,
entenc que l'educadora hagi de dedicar més temps, perquè tu evidentment els hi expliques, però la canalla són realment assimilen d'una forma impressionant.
És molt millor passada. Que els adults.
Ara, totalment d'acord.
Però
totalment.
Fan falta de veritat mans. Els recursos que més fan falta a l'educació són persones.
Totalment.
Perquè és el que fa falta.
Correcte.
Tot arreu.
Sí, sí, perquè no, en aquestes activitats de vida diària de l'aula, quan parlem de tots els infants, només que hi hagi una persona que pugui anar acompanyant de manera més
molt
personalitzada perquè la
I
resta
tant.
Del grup pugui funcionar, ja és la clau, no? Vull
això.
Dir, inclusió amb recursos, no?
És que una tutora d'aula té, en nostre cas, 18 criatures de 2 anys. Si té 2 criatures amb necessitat de qualsevol tipus, les ha d'atendre igualment.
Falta, i li faltaran
ara
mans per poder estar
bé.
També per tota la resta.
Això és el que reivindiquem. Fan
sí,
falta
sí, sí.
Mans a l'educació.
Podríem dir que aquest és un dels reptes que em sembla que després de l'entrevista d'avui quedarà clar, no? Que és la reivindicació de la Quitxalla, de l'Ala Dioms i, en fi, de tantíssimes escoles i llars que hi ha arreu del país. Núria, vosaltres a l'ADI teniu molts projectes molt breument, però sou Escola Verda, Aula Multisensorial, la revista El Clip, que
la
és molt xula,
sí,
i ràdio, perquè més van venir, van fer un programa especial també des de la Dioms, i em fa com gràcia que tingueu una ràdio pels nens
sí,
i nenes,
sí, sí, sí.
Futurs periodistes.
Sí, sí. Tenim projectes que ja tenen una trajectòria transcendental. El de la ràdio és un projecte molt bonic, que fa molts anys que ens va acompanyant. Des de la nostra pàgina web es poden escoltar els programes que anem abatent. Els encarregats de tirar endavant aquests programes són l'alumnat de 6è. Es munten equips i intentem que mensualment emetin un programa de ràdio, no? I en aquest programa hi participa tot l'alumnat de l'escola. Llavors, doncs, bueno, des dels ben petits fins als més grans, busquen activitats, coses que tinguin a explicar, i llavors busquem el moment i anem gravant, no? Amb tot el que ens ajuda això a treballar tot el
moltes
que és
coses,
el llenguatge oral.
Moltes capacitats es treballen amb la ràdio.
Correcte.
No?
Correcte.
Sí, sí. Com tenim pensat celebrar els 40 anys, Núria?
Mira, doncs divendres. Estem una mica nerviosos tot aquí, perquè el tenim ja aquí, aquest divendres, 3 d'octubre, justament el 3 d'octubre del 1985, farà 40 anys que tot un equip de professionals va obrir el centre a l'Ala Dioms. Bueno, havia de ser, ja ho sabeu, en els seus inicis, un centre d'educació especial. El 1984, amb un decret, es va creure, no?, o es va apostar per aquest model inclusiu, i l'escola Ala Dioms n'ha estat una de les pioneres. Llavors ens omple d'orgull que aquest projecte, aquest divendres, exactament en faci 40 anys. Volem aprofitar aquest dia també per inaugurar un espai de l'escola, que és la biblioteca. Ens fa moltíssima il·lusió, com que l'Ala Dioms, l'escola, porta un nom d'home, doncs hem buscat un nom de dona, d'una il·lustradora molt reconeguda, que és la Roser Capdevila. No ens podrà acompanyar en l'acte, però tenim pendent que al llarg del curs, doncs, ens pugui venir a fer una visita i pugui conèixer l'espai que porta el seu nom. La biblioteca també, no?, pues serà un racó, o ha de ser el cor de l'escola, no? Al final, entre llibres i amor a la lectura, és el que han de créixer tots els infants. I aprofitarem això, esperem poder compartir que hi hagi la comunitat educativa actual, que n'hagi format part i que sigui una festa de tots, no?
Però si no ho sabeu, algú no ho sap, la Roser Capdevila és la mare de les Tres Bessones, la il·lustradora de les Tres Bessones, de qui tanta infància ens ha acompanyat durant tots aquests anys. Per cert, dir-vos que jo vaig ser alumna de l'Ala Dioms i de la Quitxalla, o sigui que no ho havia dit, i em fa molta il·lusió saber que aquests projectes segueixen endavant. Ho hem parlat, com a resum, hi ha tants titulars que hem posat sobre la taula, sobre la manca de recursos, sobre el futur d'aquests projectes, que no és fàcil, que és una lluita constant. Núria, l'Ala Dioms com per resumir quin és el repte que espero que existeixi 40 anys més, la veritat.
Ai,
el principal
sí.
repte, no?
Bueno, continuar amb aquest model inclusiu, que jo crec que ara que està una mica trontollant, no? Ha de ser un model que hem de lluitar i que això, pues, tenir en compte, pues, a través del departament i a través de tots els professionals que hi treballem, no? Que amb recursos el podem tirar endavant, no? I que socialment vivim en una societat diversa i això s'ha de reflectir a les escoles. I ha de poder viure aquesta diversitat, ha de poder créixer des dels bens inicis, no? Que estaríem parlant de la llar, pues, tota la trajectòria o el que seria l'etapa obligatòria. Aquesta seria una gran il·lusió i, bueno, si ho ha pogut ser durant 40 anys...
Endavant, pues 40, 50 més i els que calgui per la ciutat. Moltíssimes gràcies a totes tres, ha estat molt interessant. És un programa molt cultural, però ens agrada parlar de la vida i això és la vida, l'educació. Així que gràcies per venir, Tot Comença. Torneu quan vulgueu amb els projectes que feu des de la llar i des de l'escola.
Moltes gràcies. Gràcies a tu.
I comencem temporada a la ràdio i també als teatres, que es tornen a omplir amb els espectacles que podrem veure a la ciutat de Valls aquesta tardor i hivern. Aquest dijous, 2 d'octubre, a les 8 del vespre, al Teatre Principal, organitzat pels Amics de la Música, La Passió segons Frida. D'Ensemble Vilaseca ens aproximarà, a través de la música, una vivència emocional del diari personal de l'artista. Drama sentimental, esplèndid i desolador, amb l'art pictòric com a taló de fons. I divendres d'aquesta setmana tindrem dansa amb la companyia Brodes Bros amb l'espectacle Hipstory, una barreja de hip-hop amb la història de la dansa i la música. Sobre l'escenari tindrem 5 ballarins i un músic amb explicacions, coreografies i gags humorístics. Serà, com us deia, divendres 3 d'octubre a 8:15 del vespre al Teatre Principal. I si teniu ganes de riure, que ja ens convé una mica tots plegats, us proposem un pla: anar a veure Un menú tancat.
Si us plau, sempre ens han fet recordar bons moments.
La final de Wembley!
O el viatge aquell que van fer pel nord.
O la taja aquella que van pillar.
Si fa tant temps que som amics, com és que no ens hem vist mai plorar?
Un menú tancat, la comèdia gastronòmica de Jordi Casanova, dirigida per Llàtzer Garcia, arriba a la Villarroel. Entrades a la villarroel.cat.
Tres amics reflexionen perquè mai s'han vist plorar, i plorar entre d'homes, bé, ja sabeu que això costa una mica de veure, no? Podreu veure, doncs, Un menú tancat al Centre Cultural de Valls dissabte 5 d'octubre a les 8 del vespre amb tres grans actors, Joan Arquer, Roger Coma i Òscar Muñoz. Fan una mica de paròdia sobre el fet de que els homes plorin. I que l'humor no pari. Seguim, apunteu-vos a l'agenda i compreu entrades per anar a riure de valent amb Albert Pla i en Peyu, que ens presenten Hamlet. I de què va això? Ells mateixos ho explicaven així en unes declaracions al Nou TV.
Per fer-ho modern, podríem dir que és un espectacle multidisciplinar.
Sí, multimierda.
Exacte.
Multimierda, en català.
Multimierda. Sí. Hi ha una mica de tot. És una mica la convivència en un lloc on passen coses molt transcendentals, on tu al teu costat hi voldries tenir algú, o tenir-hi absolutament ningú, o tenir-hi algú de confiança. És veritat que a vegades et toca compartir habitació amb algú que no coneixes de res. Llavors, és una mica aquesta la situació de l'espectacle.
I crec que la majoria de gent es mor als hospitals per el càncer del que té al costat.
I Hamlet, bàsicament, buscàvem un títol comercial. Vam dir, hòstia, si a Shakespeare li ha funcionat, no?
Tindrà tirón.
Tindrà tirada. Mm-hmm. El principal culpable és el Quimi Portet. Crec que és el que ens va més o menys unir. La primera vegada que vam coincidir va ser fent uns macarrons a casa meva, perquè el Quimi Portet fa uns macarrons molt bons.
Macarró. et vas liant, després ja fas el segon, fas els postres.
El xupito.
Bla, 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 bla.
Déu-n'hi-do, quin parell, riurem segur, ja ho veieu, eh? Protagonitzen una comèdia on s'hi amaguen els estira i arronses de la convivència de dos companys d'una habitació d'hospital. El podrem veure Hamlet diumenge 12 d'octubre a les 6 de la tarda al Centre Cultural. I més coses, perquè per una banda, des del 26 de setembre ja podeu gaudir de l'exposició del Festival Mitgeres Barcelona, un parc temàtic del fotògraf Miquel Muñoz, una exposició sobre turisme de masses a la ciutat de Barcelona que posa en qüestió el model turístic de la ciutat. I també els llibres seran els protagonistes del 30 de setembre al 5 d'octubre a la Fira Altres Lletres, la Fira del Pensament Crític i l'Acció Conscient, que se centrarà sobretot el dia 4 d'octubre, dissabte, a la plaça del Pati, tot i que ja hi estan havent programació d'activitats durant tota la setmana, tallers, espais de diàleg, activitats cultural, i enguany el País Valencià serà el protagonista de l'edició després dels efectes de la Dana, amb la participació d'editorials i una llibreria del País Valencià. En fi, que això és un no parar de propostes, perquè no s'acaba aquí. Ja us ho dic ara, que l'agenda aquesta tardor la tindrem ben plena i passaran moltes coses, i també fora de Valls. Anem cap al Cuber, perquè del 10 al 12 d'octubre, Fira de Bandolers.
Quan arriba el mes d'octubre a la vila del Cuber, a tots els carrers i places veuràs que hi ha molta gent. Arribats de les muntanyes, les ciutats i altres indrets, amb les bosses ben farcides que fan fira pels carrers. Lairalà, som bandolers de la fira del Cuber. Quasi mai tenim pietat.
Estem escoltant l'himne de la Fira de Bandolers per anar-nos posant en situació, i tenim aquí amb nosaltres l'alcalde d'Alcover, Robert Figueres. Benvingut.
Moltes gràcies.
23 edicions i aquesta fira no para de créixer i és segell d'Alcover. Quina és l'essència de la Fira de Bandolers?
Vaja, jo crec que l'essència principal és que els alcobrencs la sentim nostra, i any rere any el que intenten, o intentem, és reinventar-nos, utilitzar els nostres punts forts per intentar que la gent de fora doncs, gaudeixin de la fira, i molt important que nosaltres mateixos també gaudim de la mateixa festa, perquè, com deia, els principals actes, els actes que realment ens engresquen més són tots aquells que participem activament. Després potser els anem anant repassant, però tots aquells punts més importants són quan veus les entitats culturals, les entitats de teatre, de cultura popular, que estan implicats en qualsevol de les activitats que s'organitzen per la Fira de Bandolers. I això ja crec que és el més important que hi ha.
És una fira més que consolidada, però clar, jo em pregunto, com ho feu per anar-vos reinventant i perquè cada any la gent tingui ganes de tornar, no? I no sigui tornem perquè ja ho hem vist. No, no, torneu perquè enguany hi haurà coses diferents, creixeu en dies, en programació.
El més important és que la fira no és organitzada per l'Ajuntament d'Alcover, jo crec que això és molt important, sinó que la fira està organitzada per la gent del poble, i quan passa la fira el tercer cap de setmana, perquè és veritat que quan acabem la fira fem la festa major, però quan passa doncs, la festa major ja ens tornem a reunir per intentar identificar quins han sigut els punts febles i com podem fer per millorar-ho. I no ho fan només els membres de l'Ajuntament, sinó que ho fan totes les entitats que en formen part, vull dir, des del teatre a la Resclosa, des dels gegants de la Colla Gegantera, des del teatre professional que també es contracta per aquests dies. Bàsicament, tots i cada un de les persones, per poc que participin, doncs se té en consideració el seu punt de vista i el que s'intenta és millorar, i jo crec que en els últims anys doncs, se n'han aconseguint a base d'esforç i d'implicació.
És que ara parlàvem un mes molt intens l'octubre per l'Alcover, perquè atenció que això, dèiem, no?, que l'eix central de la fira és del segon cap de setmana, del 10 al 12, però ja comencen els actes a partir del 2 d'octubre, o sigui, a partir d'aquesta setmana.
Clar, has de pensar que, com deies, la fira anant creixent, ens vam trobar que des de fa doncs, 4 o 5 anys... totes les activitats centralitzades en un cap de setmana ens era impossible que tothom pogués arribar a gaudir de la Fira de Bandolers, i per tant el que vam anar a intentar fent de mica en mica és anar descentralitzant aquell cap de setmana i poder que totes aquelles activitats que són més de caire cultural, que no són tan festives, que el que donen és un valor afegit a la Fira de Bandolers, traspassar-los al cap de setmana anterior. Vull dir, comencem amb una caminada nocturna que es diu Seguint els passos dels Morells als Voltors, en el que hi ha un recorregut per la vall del riu Glorieta i per les muntanyes del Cuber, en el que s'explica a través del Centre d'Estudis Alcobrencs quins són els punts claus d'on s'amagaven els bandolers, per què s'amagaven, quines eren les seves funcions. presentem també el tercer conte bandoler, vull dir, per als més petits, doncs, que els nens puguin ja conèixer la Fira de Bandolers des de bon principi, i el que s'intenta és que no sigui només aquell cap de setmana, sinó que tinguin un ventall de contes dedicats en el Pere Voltor, el Miquel Morell, els dos bandolers més importants que hi va haver al Cuber a l'època del bandolerisme, i després enguany, doncs, com un nou element que també s'incorpora, és la presentació dels gegants de goma. Vull dir, ara que la cultura popular és tan està més buscada, doncs és evident que nosaltres tenim els dos gegants, el Pere Voltor i el Miquel Morell, doncs enguany doncs, també els traspassem amb figures de goma perquè la gent els pugui tindre a casa seva. Jo crec que aquestes activitats que, com deia, no són tan festives però que realment donen valor a la fira, doncs el que fem és traslladar-les al cap de setmana anterior amb la voluntat de fer que la gent encara s'impliqui més i senti més seva la fira. I em deixo un dels actes que també és molt important, i és la presentació de la nova ruta bandolera, que no es podrà visitar només aquest cap de setmana, sinó que es podrà visitar durant tot l'any, i seran doncs, petits punts dintre del nucli històric en el que s'explicarà la història del Cuber, lligada amb el bandolerisme i també lligat amb la cultura del nostre municipi.
No, és que tinc aquí el programa d'actes aquí davant, i no te'ls acabes, eh? És increïble. Destaquem alguna cosa, perquè, a veure, divendres 10, a les 10, al portal de Sant Miquel, tenim l'espectacle inaugural, que podria ser, alcalde, un dels moments més esperats.
Jo crec que és l'espectacle a dia d'avui que per als alcobanencs ens el sentim més nostre i que en els últims anys anant prenent cada vegada més protagonisme, i jo crec que enguany encara farà un salt més de qualitat. En aquest cas el que es veurà és l'arribada dels bandolers, l'arribada dels dos bàndols, en el que es començaran a barallar, i evidentment haurem de pactar la treva, perquè el que no podem fer és estar enfadats durant tot el cap de setmana, però sí que és un espectacle que uneix cultura, hi haurà la representació dels dos gegants, però també uneix teatre, i hi afegim enguany una videoprojecció lligat amb l'espectacle en directe, que crec que el que pot fer és que tothom que vulgui vindre de fora a visitar-nos li pugui agradar aquest espectacle, però a part poder conèixer una miqueta més la història del bandolerisme, la història del Cuber, i amb una mica d'humor, que al fi i al cap totes aquestes històries sense humor no tenen sentit, i si fiquem
per
humor...
Per tots els que vinguin per primera vegada ja quedin enganxats en la història dels bandolers.
Esperem.
Màrius Serra visitarà el Cuber també, serà el pregoner escollit per enguany.
Sí, ara fa 4 edicions, vam començar doncs amb la figura del pregoner, uh-huh, per intentar doncs donar més visibilitat en aquest cas a la fira, que traspassés fronteres. Ja, jo crec que al Camp de Tarragona tothom coneix la Fira de Bandolers, però que al fi i al cap busquem és que el Cuber el conegui a tot Catalunya, i per tant doncs el primer pregoner va ser el Xavier Grasset, vam seguir amb el Jordi Cartanyà, l'any passat la Pilar Invallès, i enguany doncs el Màrius Serra serà l'encarregat de fer-nos el pregó. Vam poder entrevistar-lo prèviament en el diari de la Fira, hi ha una entrevista que explica el per què doncs, s'ha escollit amb ell com a pregoner, i a més ell s'ha pogut doncs, explaiar i dir-nos què en pensa del bandolerisme i la seva relació, i jo suposo que el dia que farà el pregó, que és el dissabte, ens donarà més detalls de per què va acceptar ser pregoner de la Fira de Bandolers del Cuber.
Clar, a més d'aquests actes que estem destacant i que ja us estava pensant el Robert, tenim teatre de carrer, com sempre, que no pot faltar, la ruta bandolera, que ja us ho he explicat, música tradicional, evidentment, concerts, dansa, i els mercats, les tavernes, tot això hi ha de ser sí o sí.
Home, la Fira de Bandolers sense les tavernes, al fi i al cap la gent quan vingui a visitar el Cuber el que necessita és un lloc per poder reunir-se, poder beure una cervesa, poder beure i menjar en condicions. Doncs el que s'ha intentat fer és buscar diferents punts en què hi hagi forces taules per poder seure, i a més el que també es busca és que en aquests espais hi pugui haver teatre en viu constantment, i a més música en directe. En funció de les zones en què la gent doncs visiti, en tot el dia podrà trobar alguna de les activitats que estic dient: teatre, música, i també hi haurà teatre itinerant, vull dir que és també molt important, i música itinerant. I com a tema que enguany doncs també creix és el tema de la dansa, lligat amb la música. L'any passat es va presentar la dansa en un únic punt, i enguany aquesta dansa és itinerant i també es podrà trobar al llarg del dissabte a la tarda, principalment per diferents zones del Cuber.
Déu-n'hi-do, quina feinada organitzar tot això. Té molt bona pinta, com sempre, així que convidem a tothom a anar al Cuber. A partir del 2 d'octubre, mireu-vos l'agenda perquè ja està plena, fins al 12 i tot el mes, després amb la Festa Major. Robert, moltes gràcies per venir al Tot Comença, ens has animat molt a venir. Escolteu, i tota la informació la podeu trobar a la seva pàgina web, que està molt ben explicat tot. No us atabaleu, perquè ara aquí no podíem explicar tot, però allà hi és, i ho podreu trobar per dies i per hores. Gràcies, Robert, gràcies, que vagi molt bé. Bona fira.
Moltes gràcies i esperem veure'ns a la fira de Montblanc.
Ens veurem segur. I nosaltres ens acomiadem aquest primer programa del Tot Comença, que teníem moltes ganes de retrobar-nos, i ens veiem d'aquí 15 dies, aquí, on Tot Comença.
Ai, tenim pietat, fins que no hem complert el sac. Airaràs, som bandolers de la fira del Cuber. Quasi mai
Tot Comença.